Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. No són fotògrafs, els haurien de dir fotoperiodistes, i amb raó. Hi ha vegades que un gran text millora una fotografia, però sovint és al revés. És la fotografia qui ha d'aventurar un gran text en un diari. Si no, atenció a la portada d'avui de La Vanguardia i o la del País i o la del periòdico d'aquest divendres. Es veu la reacció de la bancada del govern d'Espanya després de l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. Aplaudiments a peu dret del president Pedro Sánchez i de la vicepresidenta María Jesús Montero o del superministre Félix Bolaños. A segona fila, diputats del PSOE, també drets i aplaudint i amb cara d'extrema felicitat, entre els quals el portaveu socialista Patxi López. Però a la fotografia, captada a La Vanguardia i al País per Manu Fernández, de Associated Press, es veu asseguda al seu escó, encara de pomes agres, la vicepresidenta espanyola Branca Sumar, Yolanda Díaz. Yolanda, vestida de negre, vestida de dol, de mèmora, de l'acompanyo en el sentiment, i sorprèn aquesta imatge, acostumats a veure Yolanda Díaz permanentment amb un somriure que no deixa fins i tot quan tocaria plorar. Ens ha sorprès la tristor de la vicepresidenta, una mena de solitud de Yolanda Díaz. Expliquen des de Madrid que el PSOE la va rebregar pel presumpte poc control que té dels comuns que han fet descarrilar els pressupostos a Catalunya i de retruc també a Madrid. Sumar, Podem, Comuns, tot plegat és difícil d'entendre. Albiac, Yolanda, Colau, Montero, Pablo, Ione, Pissarello, Asens, tot plegat és molt complexa d'interpretar. L'únic que sabem que l'esquerra de l'esquerra viu una atomització permanent que fa que de tan esmicolada i fragmentada que està tot aquest espai, no saps ni què fa, ni molts cops per què ho fa, i sobretot, qui decideix fer-ho. Potser per això la cara de Yolanda Díaz, captada pel fotoperiodista, avui a les portades dels diaris, ens diu tantes coses que només genera compassió, que és el pitjor que et poden dir quan ocupes un càrrec polític. Són les 82 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, la peu a terra, que és divendres, per fi és divendres, 15 de març del 2024.
I som a les portes d'un cap de setmana d'ambient de primavera, amb temperatures més altes, sobretot diumenge, amb alguns núvols, però sense pluja. I avui sí que s'esperen alguns ruixats a les comarques del nord.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, matí amb problemes al tram de Castellbisbal a l'AP7 per un accident en cada sentit de la marxa. Ara en direcció a Tarragona es talla la calçada i s'hi acumulen 5 quilòmetres de cues, i en sentit nord es manté un carril obert i 3 quilòmetres més de retencions a la mateixa AP7. També s'ha registrat un altre accident al tram de Llinars del Vallès en sentit sud, on ara es tallen dos carrils.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El possible retorn de Carles Puigdemont marca la cursa preelectoral de cara al dia 12 de maig. Encara falten gairebé dos mesos per les eleccions, però l'anunci de dimecres del president aragonès ha obligat tots els partits polítics a greixar la maquinària electoral, a encorredir-se amunt i avall per definir les llistes i tancar els candidats. El gran dubte a hores d'ara és si Carles Puigdemont farà un pas endavant i acceptarà ser el presidenciable de Junts per Catalunya. L'aprovació ahir de la llei d'amnistia, que va rebre la llum verda definitiva del ple del Congrés dels Diputats, aplana el camí a l'eurodiputat de Junts per Catalunya. Si fa bons els pronòstics i entra en vigor a finals del pròxim mes de maig, el president Puigdemont podria tornar a Catalunya al juny, just abans del que hauria de ser un hipotètic debat d'investidura. És a dir, no podria fer campanya electoral sobre el terreny i ni tan sols podria anar a votar el dia 12, però potser sí que seria a temps per convertir-se una altra vegada en president de Catalunya. El calendari és rocambolès i acabarà condicionat per les decisions, evidentment, com sempre, dels jutges. Per això, de moment, Carles Puigdemont evita aclarir si serà el candidat de Junts per Catalunya i es limita a celebrar l'aprovació d'aquesta llei d'amnistia.
És una condició necessària, però no és una condició suficient per resoldre el conflicte, i espero que s'entengui que a partir de que l'amnistia entri en vigor podrem fer política com a mínim amb uns termes de certa igualtat en què una de les parts no tindrà sobre el seu cap l'amenaça permanent de la detenció, de la repressió, de l'espionatge legal.
Puigdemont desfullarà la margarida uns quants dies més i anunciarà si es presenta o no es presenta a finals de la setmana vinent. Podria comunicar-ho dimecres, dijous, un parell de dies abans, que el dissabte, dia 23 de març, els militants de Junts per Catalunya triïn el cap de llista del partit en unes eleccions que es faran primàries, informa Laia Colomer.
Sí, tot i que Junts per Catalunya era un dels partits a priori sense un candidat clar en cas d'avançament electoral, totes les travesses apunten ja a Carles Puigdemont. Des del partit estan convençuts que el calendari d'aplicació de l'amnistia el juga a favor. Si els jutges no hi posen cap entrebanc, podria ser ja Catalunya mitjans d'estiu. La decisió de presentar-se ara està a les seves mans i ho decidirà i també explicarà la setmana que ve. De fet, els candidats per encapçalar les llistes de Junts a les quatre demarcacions s'han de postular entre dimecres i dijous que ve i dissabte 23, dos dies després es triaran en unes primàries de 8 del matí a 8 del vespre. La presidenta del partit, Laura Borràs, creu que Puigdemont és qui més vots pot aglutinar, en parlava Ser Catalunya.
Tots tenim molt clar qui pensem que pot ser el millor candidat i crec que tothom pensa també per què el president podria ser el millor candidat per Junts per Catalunya i el pitjor per la resta de forces polítiques.
Això pel que fa als candidats, les llistes s'acabaran de confeccionar tornant de Setmana Santa.
El president Puigdemont es podrà sotmetre a un debat d'investidura si l'amnistia entra en vigor a finals de maig, la llei blinda el seu retorn o els tribunals ho podrien impedir. Si renuncia a l'escó al Parlament Europeu, s'arriscaria que el Tribunal Suprem ordenés detenir-lo? Són molts dels interrogants que s'obren a hores d'ara. De fet, d'aquí de poc més d'una hora, a quarts de deu, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, aquí al món de RAC1. Junts, però, no és l'únic partit polític que té deures per fer. El PP també està acabant de configurar les llistes i ni tan sols encara confirma si Alejandro Fernández repeteix com a candidat. El PP volen aprofitar el naufragi de Ciutadans per pescar algunes de les cares visibles del partit taronja i vestir un equip més transversal. De fet, avui el diari El Mundo explica que la direcció del PP a Espanya ja hauria demanat a Inés Arrimadas que participés a la campanya electoral. La del PP, eh? No seria la cap de llista, però la volen fer servir com a reclam, la qual cosa converteix en Ciutadans en una mena de palmero del Partit Popular. Tot i això, és veritat que les negociacions encara estan verdes, Ciutadans es nega a dissoldre's dins del PP i voldrien pactar una plataforma conjunta en peu d'igualtat. En canvi, el PP, que saben que tenen la paella pel mànec, que aspiren a fitxar els actius electorals dels taronges per sortir de l'atzucac on van caure les últimes eleccions, la del febrer del 2021. Quin error seria pel PP deixar caure Alejandro Fernández com a cap de llista a Catalunya. Des de Madrid informa Romanyé.
Sí, des de fa unes setmanes el PP treballa discretament per quedar-se amb les restes de Ciutadans. Era una idea pensada per les eleccions europees, però que ara amb l'avançament a Catalunya traslladen també al Parlament. Fons populars de moment eviten posar exemples concrets i com que les converses per incorporar exmembres de Ciutadans encara continuen, eviten confirmar que Alejandro Fernández serà el número 1 de la llista. Són unes negociacions, per cert, on el PP català hi té poc a dir. Porten el timó des de Gènova Cuca Gamarra i per Ciutadans l'eurodiputat Adrián Vázquez. Tot plegat, asseguren, es desencallarà els propers dies, però en cap cas serà una coalició dels dos partits. Les sigles del PP es mantindran pel 12 de maig amb l'objectiu de recuperar l'espai que després del 2017 Ciutadans va pràcticament monopolitzar.
Gràcies, Arnau. L'avançament electoral també ha agafat la CUP a contrapeu. Els companys estaven immersos en un procés de renovació intern, però l'han hagut de frenar per centrar-se en tancar una llista amb cara i ulls. I no són els únics. La ANC i el projecte de Clara Ponsatí i Jordi Graupera també han hagut de prémer l'accelerador, Sílvia Solanes.
La CUP avisa que el que està clar és que no es podrà repetir l'esquema d'aquesta legislatura, que consideren malgastada. En parlava la diputada Laia Estrada a TV3 i admetia que l'avançament els ha agafat a contrapeu.
És cert que estem immerses en el procés de debat estratègic de l'organització, però el que està clar és que els nostres principis ideològics, l'independentisme, el socialisme, el feminisme i l'ecologisme, això es manté intacte, no està a debat, i per tant doncs amb això concorrerem a les eleccions.
També han accelerat la maquinària Jordi Graupera i Clara Ponsatí amb la seva proposta que presentaran per Sant Jordi.
Avui és el dia 1 després de l'anunci del president aragonès.
Ens obliga a apretar el pas. Alhora és un nou projecte polític que vol redreçar l'independentisme.
Mentrestant, l'ANC ha de dir demà si presenta una llista cívica. Fa setmanes que els socis voten en un clima de divisió dins l'organització. I dins el món independentista, l'alcaldessa de Ripoll, de l'ultradreta Aliança Catalana, ja ha deixat entreveure a Twitter que també té intenció de presentar-se.
L'atomització de l'independentisme reforça l'única certesa que tenim a aquesta hora, que és que qui es presenti caldrà pactar. caldrà pactar per formar govern. Tots els partits quedaran lluny de 68 diputats, al llindar de la majoria absoluta al Parlament de Catalunya, i per tant hauran de teixir aliances si volen arribar al Palau. L'actual inquilí, el president Aragonès, ho té clar i obre la porta a reeditar el govern de coalició Junts per Catalunya, el partit que el va investir al maig del 2021. Ara bé, des de llavors ha plogut molt i ara Esquerra i Junts estan com gat i gos, especialment des que van partir peres la tardor del 2022. De fet, en una entrevista ahir al Món a RAC1, Pere Aragonès va amagar la seva desconfiança cap als de Carles Puigdemont, però els va estendre la mà a arribar a acords després del 12 de maig. I els ho plantejava així, sense descartar altres opcions.
Aquells que van sortir del govern estarien disposats a donar-me suport com a president? I crec que la pregunta l'han de respondre ells.
Però vostè estirarà la mà a pactar amb Junts per Catalunya?
Nosaltres estirarem la mà a tothom qui vulgui avançar cap a la llibertat de Catalunya i cap a la justícia social.
Per tant,
si Junts vol avançar cap aquí, doncs trobarem punts d'entesa. Si la CUP vol avançar cap aquí, trobarem punts d'entesa. Si els comuns volen avançar cap aquí, trobarem punts d'entesa.
Junts per Catalunya ha recollit el guant del president, però amb molt de escepticisme. Míriam Nogueres avisa que es plantejaran un acord amb Esquerra Republicana de Catalunya només si els republicans no se l'acaben saltant. En parlava TV3.
Nosaltres el que no estem disposats és a que es falti els acords que signem. Per nosaltres és importantíssima la lleialtat, perquè la lleialtat entre nosaltres al final és la lleialtat al nostre país.
I l'únic que tots dos partits deixen clar a hores d'ara és que no volen veure ni en pintura el PSC i descarden de totes formar govern amb Salvador Illa. Adrià Santasusagna.
La tensió, la divisió, desconfiança i els retrets continuen formant part de l'ordre del dia de la relació entre Esquerra i Junts. Ara bé, els dos saben que si no fan el gir de voler pactar amb el PSC no tindran cap més opció que tornar-se a entendre i evitar el xoc de l'octubre del 2022 que els va dur a partir peres. El president Pere Aragonès diu que si Junts els passa per davant els donaran suport, però té dubtes de si ells faran igual, ho explicava el Món a RAC1.
Va decidir sortir del govern de Catalunya, va ser Junts. Un acord que ens permeti avançar nacionalment i socialment.
Però això, evidentment, amb el PSC és difícil.
Amb el PSC és difícil. La qüestió és, els altres voldran acompanyar-me?
Junts també creu que no hi haurà més alternativa que pactar amb Esquerra, però avisen que no serà fàcil, que s'hauran de teixir confiances. Ho deia Míriam Nogueres, de TV3.
Aquí s'hi ha posat molt partidisme. Nosaltres prioritzem el nostre país. Els que fins ara han faltat a la paraula, els que fins ara han posat el partit per davant, estan disposats a posar el país d'una vegada per davant.
Tot plegat podria tirar endavant si els dos partits, sumats a la CUP, aconsegueixen prous diputats per tenir majoria absoluta al Parlament. Tot i això, fons de la Moncloa asseguren que veuen del tot possible que Salvador Illa governi en solitari.
Ara bé, com dèiem a l'entrevista d'ahir al Món a RAC1, Aragonès tampoc va desterrar del tot la possibilitat d'entendre'ns amb els comuns. El president està indignat amb ells perquè són els responsables que el pressupost se n'hagi anat a fer punyetes, però vol fer foc nou.
Estic emprenyat. Sí, ens haguéssim pogut estalviar aquestes eleccions. Sí, ens haguéssim pogut estalviar el que ha provocat que els pressupostos més alts de la història de la Generalitat de Catalunya hagin acabat a la paperera de la història per interessos partidistes, sí, ens ho haguéssim pogut estalviar.
Quan?
Per tant, s'ha d'acabar aquesta manera de fer política. Llavors, el 12 de maig, que hi hagi un reset.
Aragonès va provar-ho tot per aconseguir que els comuns baixessin del burro, fins i tot va puntejar Jéssica al viatge i va trucar directament Yolanda Díaz per intentar desencallar la situació, però realment no se'n va sortir.
Vam parlar el dimarts, sí, sí.
El dimarts és abans d'ahir.
Sí, sí.
Per intentar reconduir la situació.
Bé, la informació circula i va haver-hi la possibilitat de parlar. Jo no vaig demanar, escolta'm, que aquí es doni cap ordre de res, però sapiguem que és una irresponsabilitat pels ciutadans de Catalunya, no?
Què va dir ella?
En tot cas, el que ella va dir ho ha d'explicar ella.
Segur,
però
crec
que però els resultats estan a la vista, eh?
El president sospitava que darrere de l'obstinació dels comuns hi ha de Colau. Aragonès també avisava que si algú d'està enfadat de debò és Pedro Sánchez, que també s'ha quedat sense pressupostos a Espanya.
Han volgut bloquejar uns pressupostos de la Generalitat de Catalunya i al final no hi ha pressupostos ni aquí ni allà. Jo crec que, o sigui, jo si fos Pedro Sánchez estaria una mica enfadat, perquè clar, per una discussió que no té res a veure amb el pressupost del Parlament de Catalunya, de retruc no hi ha pressupostos ni a Catalunya ni a l'estat espanyol.
De fet, Pedro Sánchez està molt indignat. Aquest matí La Vanguardia explica que la Moncloa treu foc pels queixals amb la tossuderia dels comuns amb el Hard Rock. Carreguen contra Yolanda Díaz per ser incapaç, diuen, de controlar la seva parròquia i també veuen la mà d'Ada Colau al darrere d'aquests moviments. Que Yolanda Díaz no passa pel seu millor moment es veu molt clar fent un cop d'ull a les portades, a les fotos de portades que comentàvem, la de La Vanguardia, la del País, la del Periódico. malgrat l'enuig amb els seus socis de portes en fora, el PSOE gira el discurs i planteja les eleccions del dia 12 de maig com una gran oportunitat i no pas com un greu problema. A Ferraz recorden que després dels comicis a Euskadi, a Catalunya i al Parlament Europeu, s'obrirà una finestra de 2 anys sense cites amb les urnes i esperen que d'una vegada per totes això els permeti governar amb més pau i tranquil·litat. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, una teoria que se sosté només si no passa una cosa, que després del 12 de maig el resultat obligui a repetir eleccions abans de finals d'any. Fonts de Ferraz, el que expliquen a RAC1, és que d'entrada l'oportunitat és que s'obrin aquests 2 anys per governar sense pressions electorals i que, per tant, es pot arribar a grans acords a partir del 10 de juny, l'endemà de les europees, perquè ningú tindrà el xip electoral al cap. Però hi ha un altre element, el rèdit polític que busca Ferraz, sobretot després de la patacada socialista a Galícia. Veuen les basques primer i les catalanes després com un impuls per empetitir el PP, i aquest impuls creuen que els ajudarà per les europees i per evitar un càstig per l'amnistia i el que pugui sortir fins llavors. D'aquí que diguin que hi ha una legislatura reiniciada de cara al juny. I sobre Catalunya, la reflexió que es fa Ferraz és que hi ha d'haver una nova foto amb el suport real a l'independentisme a dia d'avui i les possibilitats que té cadascú per governar, que ha passat massa coses des de les últimes eleccions. En aquest escenari, ells són els qui tindrien més a guanyar, però aquesta frase també la feien ahir el Congrés, Esquerra, els Comuns, Junts i el PP, que espera capitalitzar tot el que queda de Ciutadans.
Més enllà dels càlculs partidistes, la trencadissa d'aquesta setmana té conseqüències a la vida diària de moltíssima gent. En un tres i no res, tant Catalunya com Espanya s'han quedat sense pressupostos i ara les administracions públiques estudien les filigranes que hauran de fer per poder tirar endavant els projectes que tenien previstos. A Catalunya hi ha 2 departaments especialment preocupats, Educació i Acció Climàtica. Els consellers del RAM admeten que l'avançament electoral els obligarà a deixar al calaix molts projectes, però estan fent mans i mànigues per poder salvar les inversions clau que preveien els pressupostos. Eudald Martínez.
El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, diu que l'avançament electoral en cap cas afectarà la construcció de les noves desalinitzadores que es cobreixen amb finançament estatal i europeu. Tot i això, admet que sí que afectarà d'altres actuacions importants.
Tindrem més dificultats perquè només el tràmit administratiu és molt més complicat. Per exemple, en tema de modernització de regadius, en el pressupost del 24 hi havia més diners que el 23, per tant, podíem fer més actuacions. No podrem fer totes les actuacions que teníem previstes. O en les obres de regeneració o de pous nous, serà més difícil poder-les fer amb la mateixa diligència.
Justament avui el conseller es torna a reunir amb els pagesos, un dels sectors amb qui està negociant millores. Revolta Pagesa li reclama que es fixi un calendari que es pugui complir després de l'avançament electoral. I qui també estudia quines inversions haurà de prioritzar és la consellera d'Educació, Anna Simó.
Veiem què és el que podem fer i el que no podem fer amb pressupostos prorrogats, intentant mantenir el màxim que podrem tot allò que havíem planificat pel curs vinent i següents.
Simó assegura que els primers a saber les noves prioritats de la conselleria seran la Junta Central de Direccions.
De tot plegat, escoltem en el comentari que signa el director adjunt de La Vanguardia i col·laborador del món a RAC1, Enric Sierra.
Miris com tu miris, tombar el pressupost de la Generalitat i de retruc als de l'Estat és una pèssima notícia que deixa en l'aire esperances d'innombrables col·lectius, des de mestres a famílies sense recursos fins a inversions d'emergència com les que s'han de fer per la sequera, que ja portaven un retard impresentable. Però encara causa més perplexitat que aquesta frenada de país s'hagi provocat perquè un partit està en contra del projecte del Hard Rock, que estava clar que patirà tots els pals a les rodes administratives. Si posem en un plat a la balança el Hard Rock i a l'altre tots els avenços socials i econòmics que queden al calaix, qualsevol, amb un cert sentit comú, diria que ens trobem davant d'una absoluta desproporció. El malestar general és majúscul i afegeix un nou episodi més d'inestabilitat a una legislatura espanyola que ha començat malament i crea un clima d'incertesa sobre la futura legislatura catalana que podria ser ben curta. La bona notícia és que les eleccions es faran d'aquí 2 mesos i allà serà el moment de passar comptes.
Gràcies, Enric. Sigui com sigui, mentre Catalunya els partits es preparen per les eleccions, a Madrid la llei d'amnistia viatja cap al Senat. Després de l'aprovació i al Congrés dels Diputats, ara és la Cambra Alta la que hi ha de donar l'okay. El problema és que allà el PP hi té majoria absoluta i ha promès que farà tot el que pugui per bloquejar la tramitació. És un component més que afegeix encara més incertesa al calendari de les pròximes setmanes, perquè l'amnistia condicionarà la campanya electoral i a la inversa. Tornem a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, els partits independentistes són conscients que ara l'amnistia ja no depèn d'ells. Primer el Senat, amb la majoria del PP, i després la judicatura espanyola, intentaran magrejar la llei tant com puguin. En qualsevol cas, Junts i Esquerra avisen que l'amnistia només és la primera pantalla. Els dos coincideixen en assenyalar el referèndum. A partir d'aquí comencen els retrets amb tufa electoral. Míriam Nogueres, per Junts, fent-se valer.
Aguantar la posició, ser coherents, prioritzar el país i no prioritzar poder caure bé els d'aquí té resultats i creiem que és la millor manera perquè les coses passin.
I des d'Esquerra, Pilar Vallugera, amb un avís directe a Carles Puigdemont.
Va per la gent que va posar la cara, va per la gent que va posar el cos, va per la gent que va a la Jonquera, va per la gent que va a l'aeroport. No ho estem fent per persones només amb noms i cognoms que poden liderar partits.
El Congrés tanca ara un camí, el de l'amnistia, que arrossega des de fa 4 mesos, quan el 13 de novembre el PSOE registrava el text inicial.
Avui, de fet, la Comissió de Venècia també farà públic el seu dictamen final sobre l'amnistia. Després de 3 mesos d'estudi, l'òrgan consultiu del Consell d'Europa explicarà què pensa de la llei en un informe. No és vinculant, però sí que el que digui és important, perquè o bé apuntalarà els arguments de l'independentisme i el PSOE, o bé la tesi de PP i Vox. Recordareu que fa 15 dies es va conèixer un primer esborrany que avalava la llei i ja llavors el govern d'Espanya va aprofitar-ho per treure pit del seu redactat. Enviada especial de RAC1 a Venècia, Anna Buch.
La reunió començarà aquí a Venècia a 14:45 del matí i abans de parlar de l'amnistia abordaran altres casos de països com Polònia o Ucraïna. La discussió sobre la mesura espanyola arribarà més tard, cap a 11:45, i acabarà a 1:00 PM. Serà llavors quan coneixerem un resum de l'opinió d'aquest òrgan consultiu, tot i que el text definitiu no serà públic fins dilluns per motius tècnics. El que està previst és que durant el debat hi hagi un darrer intercanvi d'opinió entre el president del Senat, Pedro Royán, la secretària segona de la mesa del Congrés dels Diputats, Isaura Leal, i els integrants de la comissió, entre el que formen part noms destacats com el de la expresidenta del Tribunal Constitucional Italià, Marta Cartabia, o el de l'exprimer ministre búlgar, Filip Dimitrov. L'encarregat d'explicar als mitjans la resposta serà el jutge del Suprem dels Països Baixos, Martin Kuger, tot després que l'esborrany ja avalés la possibilitat de les amnisties per afavorir la cohesió social, però recordés que és important que no es facin amb pressa i que defineixin amb claredat els afectats per la mesura.
Un dels beneficiats de la llei d'amnistia serà l'activista Adrián Sassa i precisament el Tribunal Suprem va confirmar la condemna a 3 anys i mig de presó per aquest jove de Vilafranca, considera aprovat que va colpejar el cap dels 2 agents dels Mossos d'Esquadra durant una protesta a Barcelona pel primer aniversari de l'1 d'octubre. Per cert, una altra de les causes judicials que hauria de quedar coberta per l'amnistia, l'anomenada trama russa del procés, continua desinflant-se. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat arxivar una altra branca d'aquest cas, la que investigava l'empresari vinculat a Esquerra, Xavier Vendrell, per un possible tràfic d'influències. Benet Iñigo.
És la branca que investigava Vendrell per suposadament buscar un tràfic d'influències amb la llavors consellera de Salut, Alba Vergés, i que el departament contractés una de les seves empreses. La Fiscalia destaca que no va aconseguir cap contracte i que tot el procés de contractació d'aquells serveis va ser correcte, de manera que no hi veu cap delicte. El jutge Joaquín Aguirre ha hagut d'arxivar altres branques de Volkhov, com ara alguna que afectava l'empresari proper a Convergència, David Madí, o un suposat tripijoc amb un empresari rus. Ara bé, l'operació que va organitzar pel suposat enviament de 10.000 soldats russos va servir per analitzar el telèfon d'una 20ena de detinguts i amb la informació que en va treure s'ha nodrit en bona part la causa que investiga per terrorisme el tsunami democràtic a l'Audiència Nacional.
El que sí que tira endavant de dues maneres en tot això que està passant, l'empastifada ja hi és. Si Xavier Vendrell ja s'hi ha trobat aquí durant anys i ara, bueno, doncs ara que la Fiscalia Anticorrupció diu arxivem aquesta branca, però mentrestant, aviam qui els hi treu a tota aquesta gent tots aquests anys d'estar de seguir assenyalats des d'un punt de vista polític. En fi, el que sí que tenen davant, com dèiem almenys en el pla polític, és la investigació de l'Operació Catalunya. Els partits independentistes i el PSOE estan negociant qui citaran a la comissió del Congrés que intentarà aclarir l'abast de la guerra bruta contra el sobiranisme. Un dels que volen convocar és el ministre d'Economia de Mariano Rajoy, recordeu, Luis de Guindos. Ahir en una entrevista al Fòrum Econòmic que organitzen RAC1 i La Vanguardia, de Guindos va prometre que si finalment el citen, ell hi anirà encantat.
Han pedido, pues, y me lo piden, pues iré, por supuesto.
Puede ir y no responder, su intención es responder.
Dependerá de las preguntas que me hagan, por supuesto. No sé las preguntas que me van a hacer. Cuando la sepa, pues, se la diré. Pero voy a intentar responder a todo, ¿eh?
De Luis de Guindos, un dels temes que segur que generarà debat durant la campanya electoral serà la llengua. Aquest cap de setmana El PSC aprovarà la seva ponència política, el full de ruta que prendrà el Partit Socialista durant els pròxims anys, i en aquest document no s'hi parla d'immersió, sinó de trilingüisme. Segons llegim el digital El Món, el partit de Salvador Illa aposta perquè a les aules s'hi garanteixi l'aprenentatge de català, castellà i anglès al final de l'obligatòria, però no fan referència explícita al sistema d'immersió lingüística. Això malgrat que el PSC sempre, i encara ho continua fent, l'ha defensat. En canvi, sí que es fixen com a objectiu, literalment, desactivar la llengua com una font de conflicte partidista i identitària. Salvador Illa també aprofitarà per designar Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, com la nova portaveu i secretari de Seguretat i Convivència del PSC. Tal com avança La Vanguardia, el líder socialista vol una executiva continuista i també impulsarà la figura de Jaume Collboni, que serà l'adjunt a la primera secretaria del partit i president del Consell d'Alcaldes. 5 minuts i 2:15 del matí, el relat d'Isabel Díaz Ayuso sobre el presumpte frau fiscal de la seva parella, Alberto González Amador, es desmunta. Tot i que la presidenta de la comunitat fa dies que defensa la innocència del seu company i assegura que tot forma part d'una campanya de desprestigi del govern espanyol, ara la justícia la desmenteix. La fiscalia ha sortit a donar explicacions i ha deixat clar que va ser l'advocat de González Amador qui va intentar arribar a un pacte, no al revés, com hi asseguraven erròniament alguns diaris de Madrid. Segons la fiscalia, aquesta oferta es va fer fa un mes i mig i de moment encara no li han respost. Ara bé, l'acord implicava assumir els delictes fiscals, pagar els 350.000 euros que havia estafat a canvi d'estalviar-se la garjola. Per tant, mentre Isabel Díaz Ayuso defensava que la seva parella no havia comès cap delicte, ell ja ho havia admès a la justícia. Des de Madrid, Jordi Armenteras.
Sí, el lletrat de González Amador és qui va proposar via mail el 2 de febrer que el seu client assumís la culpa i s'arribés a un acord per pagar la multa hisenda. La proposta era acceptar dos delictes comesos: frau tributari i falsedat documental. Això és el que hi va acabar informant la mateixa fiscalia sense entrar en xifres. Fiscalia que no ho resol encara, però ho valora dient que, tot i que el mateix cas i altres empresaris, es pot arribar a un pacte amb ell. Ayuso, aliena a tot això, ahir reiterava que tot és un muntatge a Pedro Sánchez i carregava contra el president espanyol, la seva dona i el cas Coldo. Això passava a l'Assemblea de Madrid.
Tampoco sé si usted tuvo la oportunidad de visitar los pisos de Coldo en Benidorm, será de los pocos, su amigo, pero los compró con dinero sucio, en rulos. Tampoco sé si han tenido la oportunidad, si usted tenía la oportunidad de viajar a la República Dominicana en el Falcón del presidente, a la que tanto va con el Falcón. Y si no lo ha hecho, yo le recomiendo que se lo pida. Es un país muy bonito y además últimamente tiene una flor favorita, la begonia.
Acaba parlant d'aquesta flor perquè Begonia, que és el nom de pila de la dona de Pedro Sánchez, que el PP acusa d'haver mediat pel rescat de la companyia Air Europa durant la pandèmia.
Paral·lelament van apareixent noves informacions d'irregularitats de la parella de Díaz Ayuso. Ahir us explicaven que González Amador tenia una empresa al Panamà, un paradís fiscal creat amb un directiu del grup Quirón, que usava factures falses per evadir impostos. Però, a més, segons el digital Infolibre, també en tenia una altra en aquest país centreamericà. Era una companyia dedicada al sector aeronàutic. I el més curiós de tot plegat és que els Estats Units van acabar vetant-la perquè feia negocis amb Venezuela. 27 minuts, els funcionaris de presons estan en peu de guerra per l'assassinat d'una cuinera a la presó de Mas d'Enric, al Catllà, a mans d'un pres dimecres passat. A aquesta hora, centenars de treballadors es concentren davant de diversos centres penitenciaris catalans. Exigeixen més seguretat, però també la dimissió de la consellera de Justícia i els responsables del sistema penitenciari. Els funcionaris barren l'entrada de Quatre Camins, de Lledoners, de Brians, de la presó de Ponent i també, òbviament, de Mas d'Enric. De fet, davant del centre tarragoní ja s'han viscut aquest matí escenes de molta tensió entre els manifestants i la policia. Ho està seguint des de primera hora del matí i des del lloc dels fets, l'Esteve Giral.
Doncs sí, l'atenció sobretot ha estat entre els funcionaris. N'hi ha uns 300, entre funcionaris d'interior, però també personal de tractament, psicòlegs, sanitaris, educadors que treballen i que viuen el dia a dia aquí a Mas Enric. Doncs tensió entre aquests funcionaris i la direcció de la presó en un moment en el que es discutia si havien d'entrar més o menys sanitaris per garantir la seguretat i l'atenció dels interns a dins de la presó de Mas Enric. Escoltem aquest moment.
Te estoy diciendo que pasen los mínimos para si hay una emergencia la pueden actuar.
Yo estoy aquí, no te pido. Si hay algo, entro.
Si hay algo, a lo mejor yo ya está entro. Muerto. Vale. Y entonces no, sí que tenemos
un muerto. Ya hay un muerto.
Ya hay un muerto.
Y ya está muerto.
No me falta nada.
Hay un muerto ya. Ya hay un muerto, Paco.
Pero hay una parte mínima que es de sentido común. Que pase. Sí. No os estoy pidiendo ya al otro cocinero, ni los funcionarios.
Sentido
os
común.
Estoy pidiendo que dentro un poco puedan pasar los sanitarios.
No, no, no.
pel que hem vist fins ara, només es deixa entrar un sanitari si en surt un de dins de la presó. Ha passat això fa poca estona. S'està repartint cafè aquí entre els que estan duent a terme aquesta protesta. Asseguren que no es mouran d'aquí durant tot el dia si no hi ha moviments clars per part del Departament de Justícia. Exigien la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i també del responsable de mesures penals, perquè diuen que s'han comès molts errors i que hi ha molta precarietat i falta de mitjans a les presons catalanes i en concret a la presó de Masenric.
Gràcies, Esteve. I també hi va haver tensió davant de la Conselleria de Justícia a Barcelona, on va quedar clar malestar al sector. Hi va haver escridassades i fins i tot una petita càrrega dels Mossos per impedir que entressin a la seu del departament, Benet.
La concentració a la seu de Justícia a Barcelona va acabar amb la policia barrant el pas als funcionaris de presons i el llançament d'algun ou als agents. Els portaveus sindicals, com Xavier Martínez de l'UGT, coincideixen a criticar el tracte que reben de l'administració.
Sempre han negat l'evidència. Les evidències de les agressions. Demanem el cessament immediat de tota la cúpula penitenciària, des de la consellera de Justícia fins a l'últim subdirector.
De res van servir les paraules elogioses cap al col·lectiu de la consellera Gemma Ubasart.
Posar en valor l'enorme tasca que fan els professionals penitenciaris, que són invisibilitzats, són poc presents en la vida mediàtica, però que fan una tasca imprescindible. El valor afegit al sistema l'aporten ells amb la seva professionalitat, amb la seva vocació de servei públic.
Ho va dir des de Mas d'Enric, on després d'un minut de silenci respectuós també es van dur una escridassada. Segons els funcionaris, les agressions han augmentat, especialment després de la pandèmia. Les seves xifres i les del departament difereixen, però la mateixa conselleria reconeix una quarantena d'agressions greus l'any passat. Alguns sindicats han demanat incorporar esprais i fins i tot pistoles elèctriques entre el seu material, però fins ara diferents equips de govern ho han rebutjat.
I més enllà de dimissions i de més seguretat, els funcionaris de presons reclamen que els interns condemnats per delictes de sang no puguin ser personal de confiança ni treballar al centre Pep Tormos.
Els funcionaris es queixen que no tenen prou eines per afrontar situacions de perill, que van únicament amb guants, sense armes, i que els falta plantilla. En una entrevista al 9C de RAC1, un dels funcionaris de la presó de Mas d'Enric i responsable del sindicat UGT, el Jordi, lamentava que no es filtra bé quin intern està capacitat o no per treballar al centre.
Hi ha presos de confiança que són assassins i al final no hi ha una bona criba i un bon estudi des de tractament. Aquí hi ha un tipus de tractament, un tipus de cursos, aquesta persona devia de donar alguns símptomes.
I posava aquest exemple.
No haurien d'estar treballant i a nosaltres fer-nos el dinar, a nosaltres que pugem allà a la nostra estona de descans.
Critica que el Centre d'Iniciatives per la Reinserció situa alguns interns treballant a posicions sensibles.
Tenim interns amb aquest tipus de delictes que estan treballant a la nostra cafeteria i són ells els dinars i que estan supervisats, però el cap de setmana no hi ha ningú del CIRE, que hi ha assassins allà també. No se fa un filtro del tipus de delicte que poden tindre.
I revela que des de l'assassinat, el departament ha reforçat la seguretat a la cuina i que ha ofert suport psicològic a tots els treballadors.
Finalment, ara sí, fa uns minuts que ha entrat en vigor l'esperada llei de l'habitatge que ha de regular els preus dels lloguers. Fons del Ministeri asseguren que han estat treballant a contrarrellotge i s'han publicat al BOE les dues resolucions que han de permetre posar fre als preus abusius del sector. Són, d'una banda, l'índex de referència i, de l'altra, la relació de les zones tensionades. Aquesta nova llei de l'habitatge permetrà fixar un rang de preus màxims i mínims que pot tenir un pis o una casa en funció de la zona i les característiques de l'immoble. A partir d'avui, doncs, tots els contractes de lloguer que es firmin dins d'aquestes zones tensionades han de complir la nova normativa. Això afecta a Catalunya 140 municipis. Estem parlant del 80% de la població. Doncs bé, avui farem un cas del contenidor del món RQ que precisament demostra com de salvatge, cru i insensible pot arribar a ser el mercat del lloguer. A partir de les 10, ho seguirem a la tertúlia, el món RQ, un d'aquells casos que genera ràbia i indignació. Aquesta notícia, si no plou d'una manera contundent les pròximes setmanes, la regió metropolitana de Barcelona es podria quedar sense aigua potable a l'estiu. És el titular de portada del periòdico. Segons el diari, tant el govern com les empreses operadores admeten que cada vegada és més probable que l'escassetat de les reserves faci que l'aigua perdi qualitat i que deixi de ser apta pel consum. Ara bé, matís molt important, això no suposaria cap risc greu per la salut. El problema és que cada vegada hi ha menys aigua als embassaments o als aqüífers i per això els elements contaminants ja estan més concentrats. Hi ha més fang i, per tant, més matèria orgànica. Fins ara les potabilitzadores han pogut tractar tota aquesta aigua, però si la cosa va pitjor i el nivell dels pantans cau encara més, les administracions creuen que no donaran l'abast. I precisament per no arribar a aquest límit, l'àrea de Girona posarà en marxa dos nous pous que permetran reduir de manera considerable l'aigua que agafen del pantà de Susqueda. els aqüífers poden cobrir el 40% de l'aigua que consumeix els municipis de Girona, de Salt i de Sarrià de Ter. Són els dos pous d'emergència que hi ha al Pla del Sitjar. Un ja ha entrat en funcionament i l'altre s'espera que ho faci la setmana que ve. Informa Bàrbara Julbé.
Els dos pous tenen una capacitat per xuclar fins a 10.000 metres cúbics d'aigua al dia. Això representa prop del 40% del consum diari de Girona, Salt i Sarrià de Ter, que puja 25.000 metres cúbics d'aigua. L'aigua que s'extreu d'aquests pous es troba 300 metres sota terra. La qualitat és bona i només s'ha de clorar Lluc Salellas, és l'alcalde de Girona.
S'ha de posar en valor, són molts litres d'aigua que traurem d'aquí i és veritat que per l'aquífer, per com funciona i per les capacitats tècniques no podem incrementar hores d'ara i el que hem de confiar doncs, és que amb les mesures de conscienciació, de reducció de tots plegats, no? Que també estem treballant, jo crec que això és important, amb el conjunt dels municipis de l'àrea urbana per mirar també com la resta de municipis del voltant de l'àrea urbana de Girona poden fer processos similars com el nostre.
Els pous es van perforar el 2008. De moment funcionen amb grups electrògens en espera que se'ls connecti a la xarxa elèctrica.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hi ha pluges a la vista que puguin ajudar a solucionar la ceguera o no?
No, pluges a la vista sí que en tenim. Per exemple, a partir de dilluns a la tarda s'esperen alguns ruixats que es podrien repetir també dimarts i dimecres, però de moment no prou aigua com perquè pugui solucionar aquesta sequera. I de fet, avui comencem el dia també amb alguns ruixats cap a la Selva, l'Empordà, el Pla de l'Estany, el Bages, també cap al Moianès, uns ruixats que es poden repetir, sobretot durant la tarda, en punts del Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. En canvi, cap a les comarques del sud serà un dia amb més estones de sol. I també comencem la jornada amb molta humitat i això es tradueix en boira en molts punts del país. Les temperatures continuaran altes durant el dia d'avui, entre els 19 i els 24 graus, però encara pujaran més al cap de setmana, especialment diumenge, quan l'ambient serà més càlid. I ara mateix tenim 13 graus a Tarragona i també a Barcelona, 9 a Lleida, 10 a Girona, 12 a Falset i 7 a Cardona.
I per cert que la sequera està donant els límits als boscos catalans, per això a partir d'avui està prohibit fer-hi foc, tampoc acaparé que estigui a menys de 500 metres d'alguna zona forestal. A més d'aquesta situació i amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, que serà d'aquí just una setmana, us saludarem divendres que ve des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, des d'on es fa possible que l'aigua arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona. En plena emergència per sequera volem saber què hi ha al darrere d'un gest tan senzill com el d'obrir l'aixeta de casa. Serà divendres que ve, d'avui en 8, el 22 de març, el món RQ en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, el Dia Mundial de l'Aigua.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
A la Rioja, el nou govern del Partit Popular ha anunciat que dedicarà la campanya institucional d'igualtat d'aquest any a promoure la feina domèstica de les dones. Ho heu sentit bé. Una campanya d'igualtat enfocada a promoure que la feina domèstica de les dones. El govern de la Rioja diu que vol reconèixer la feina de les esposes que han preferit dedicar la seva vida a la maternitat i la família que a la feina. El Barça torna avui un sorteig dels quarts de final de la Champions. 4 anys després serà a les 12 a Suïssa i el podreu seguir en directe a RAC1 durant la competència. Quan s'acabi el sorteig, després en farem totes les anàlisis i haurà d'anar a RAC1. Però la transmissió del sorteig en directe a RAC1 a les 12 del migdia. Després d'eliminar el Nàpols, possibles rivals del Barça, Real Madrid, Atlètic de Madrid, Manchester City, Arsenal, PSG, Dortmund o el Bayern de Múnich. L'anada als quarts de final serà el 9 o el 10 d'abril, mentre que la tornada el 16 o el 16. O el 17, perdó, el 16 o el 17. Per cert, el sorteig aquest migdia també definirà tot el quadre fins a la final de Wembley. És a dir, que el Barça sabria el seu rival als quarts i també contra qui es creuria en unes hipotètiques semifinals. Més coses. Atenció amb el que ha passat aquesta matinada al Masters 1000 d'Indian Wells. Un eixam d'abelles, de debò, no us perdeu les imatges. Les acabo de veure jo ara fa uns moments i m'he quedat gratant-me tota l'estona. Estem parlant de que hi ha hagut un eixam d'abelles que ha obligat a aturar durant gairebé dues hores el partit dels quarts de final entre Carlos Alcaraz i Alexander Zverev. El murcià ha guanyat en 2-7 i ara s'enfrontarà a l'italià Jannik Sinner. Però això ha passat en un segon pla. Només començar el maig, centenars d'abelles han envaït la pista central i han obligat els tenistes a fugir cames, ajudeu-me. Tot i això, els insectes han picat el jutge de cadira i el mateix Carlos Alcaraz. Les abelles han fet un niu a sobre d'una càmera, l'anomenada Spider-Cam, i s'hi han instal·lat fins que un apicultor les ha fet fora amb una aspiradora. Quan ha acabat, l'home ha rebut un bany de multituds pels milers de seguidors que eren a la pista d'Indian Wells. També s'han desinfectat la pista i les graderies, i just després que el match s'ha reprès amb normalitat. Ara bé, Carlos Alcaraz ha admès que amb tornar una altra vegada al camp no les tenia totes.
No us enganyaré, em fan una mica de por les abelles. Quan hem tornat a pista, encara en veia algunes durant l'escalfament i m'ha costat ficar-me en el partit. L'àrbitre m'ha animat a reprendre'l, jo no estava massa convençut, però a poc m'he anat concentrant i he pogut entrar al partit.
Les semifinals seran demà, encara amb horari per confirmar, i veurem si en presència o no d'abelles. I avui ens ha cridat molt l'atenció la confessió que ha fet Dani Osvaldo. Dani Osvaldo va ser davanter de l'Espanyol entre el 2009 i el 2011, un jugador argentí que ja no juga a futbol, però que ha penjat un vídeo a les seves xarxes en què ha revelat que pateix una depressió i que és addicte a les drogues i a l'alcohol. És un vídeo llarg que posa la pell de gallina i en què l'exjugador també afirma que està molt preocupat perquè veu com la vida se li està escapant de les mans. Aquest n'és un fragment, escolteu.
Hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer mis adicciones.
L'Espanyol ja ha reaccionat al vídeo, ho ha fet a través de Twitter, on ha mostrat el seu suport Osvaldo i s'hi ha posat al seu costat. I a tot això l'endemà d'un nou terrabastall a Can Barça. Avui és el primer dia des de l'adeu d'Eduard Romeu, el màxim responsable de l'economia del Club Blaugrana i el món RAC1. Seguim en directe la compareixença que van fer tant ell com Joan Laporta, però ha reconegut més detalls sobre els motius d'aquest sortir de mitja temporada, quan el Barça continua immers en una crisi econòmica elevada. Informa Laia Coll.
Eduard Romeu s'ha vinculat a un projecte mèdic i necessita recuperar l'aval del Barça per poder operar. Aquest ha sigut el detonant en la decisió i el moment, però no és l'únic motiu. Romeu mai ha format part del nucli dur del president Joan Laporta i discrepa d'algunes decisions i manera de gestionar el club. També ha tingut confrontacions amb el tresorer Ferran Oliver, qui també té molt pes en les decisions econòmiques i és de màxima confiança de Laporta. De fet, ell podria ser qui assumís ara les funcions que deixa vacants el vicepresident econòmic, una decisió que s'ha de prendre les properes setmanes, mentre el club també medita la possibilitat de fer un canvi a l'àrea de comunicació amb un nou director de comunicació, tot i que de manera oficial el club ho nega. No s'espera que hi hagi més dimissions en el si de la Junta, almenys de manera immediata, però des de fa temps hi ha algun altre directiu que no està del tot content, que no veu clara la situació i pateix pel seu patrimoni.
El cas és que no és el primer cop que Eduard Romeu rumia en marxar. Pel que sabem, RAC1 ja va estar a punt de fer-ho abans de començar la temporada. Té més detalls la Marta Ramon.
No era el primer cop que Romeu s'havia plantejat dimitir. Fa temps que no veu clar el futur econòmic de l'entitat ni tampoc la manera com es gestiona el club. Abans de tancar els números del darrer exercici, el juny ja va estar a punt de donar el pas. Clau per entendre el mandat fins ara va irrompre com a vicepresident econòmic d'urgència davant la marxa abrupta de Jaume Giró i va entrar al club gràcies a la butxaca del seu cap, José Elías, president d'Audax, que va ser decisiu en salvar l'aval de la porta sobre la botzina. Romeu sempre s'ha sentit com un element estrany en una junta formada per persones molt fidels al president i tampoc va ajudar-lo a ser molt pròxim en idees al CEO fins al febrer del 2022, Ferran Reverter. En aquests últims temps li hauria agradat tenir més pes en el dia a dia de l'entitat, pes reservat al tresorer Ferran Oliver. De fet, el que li hauria agradat és passar a ser el nou director executiu, cosa que Laporta no va acceptar. Tot i així, Romeu ha estat una figura molt rellevant, determinant en la reestructuració del deute, en la negociació de la macrooperació de 1.450 milions d'euros de l'Espai Barça i en fer possibles les famoses palanques. En poc més de 15 dies, l'àrea econòmica del Barça s'ha quedat escapçada, sense Romeu i sense la màxima executiva del departament, la directora corporativa Maribel Meléndez.
I 7 minuts i les 9 del matí encara ens queden temes, per exemple, que podria ser que el govern d'Espanya estudia repartir preservatius de franc al jovent. Parlem també d'AstraZeneca, que finalment invertirà 500 milions d'euros més a Barcelona. I encara ens queda parlar dels nous discos, les noves pel·lícules i, sobretot, d'una sèrie que torna l'any que ve. Black Mirror.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara de l'1 al 16 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
Cavalcar sobre el llom d'un drac. Volar fins al cim de l'Himàlaia. I dormir en una cabana del Far West. Viu només a Port Aventura World. Made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit i un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que treguis les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del Dia del Pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb els productes marca Carrefour, com amb l'oli d'oliva suau o intens Carrefour de 5 litres a 8 euros amb 69 al litre. I ofertes com la banana a 99 cèntims al quilo. Fins al 17 de març als hipermercats, Market Web i App. Vàlid a la Península i les Balears. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Estic cuinant i penso, aquesta cuina necessita un canvi. Me la imagino. Oh, i tant, com a les pel·lícules. Vaig a Bauhaus, em quedo aquests armaris i també aquest taulell. M'animo? Esclar, i tot al millor preu. I un servei integral. Bauhaus, fidel aliat de les meves reformes. Fet, cuina nova.
Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Hi ha 270 tipus d'emocions. De debò creus que ja les has sentit totes? Cupra Formentor. Canviar és el que ens fa sentir. Ara per 29.900 euros amb 5 anys de garantia i manteniment. PVP a la Península i les Balears si es finança amb Volkswagen Bank. També híbrid endollable. Més emocions a cupraofficial.es.
Has deixat de prendre llet perquè et causa malestar? A Ametller Origen recuperem la llet fresca amb proteïna A2 que bevien els nostres avis. La llet d'Ametller Origen és vintage, però mola, perquè és, segons diversos estudis, naturalment més digerible.
Descobreix la nova gamma de llet fresca i iogurts llet, així com els seus beneficis a lletllet.cat.
A veure, tu al teu pare li fas ben poc cas. Vaja, que si et diu que no posis els peus a la taula del menjador, tu ni cas. Si et diu que treguis les escombraries, que es vagin esperant. I si et diu que no cal que li regalis res el dia del pare, doncs tu igual, ni cas. Aquest 23 de març, regala-li 15 milions a un dècim del sorteig del Dia del Pare de Loteria Nacional, que segur que malament no li semblarà.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Recol·lector de clavells, repartidor de paquets, porto japonesos de tablau en tablau i nens d'escola en escola, distribueixo taronges i mel d'abella i faig transfers d'aeroport de 12 a 2.
Si vols fer un bon business, has de ser molt ràpid. Només fins al 20 de març, Business Day Citroën amb avantatges especials en tota la gamma Citroën i punt de càrrega inclòs a la gamma elèctrica. Citroën. Condicions a Citroën.es.
El que dèiem, el govern d'Espanya vol plantar cara a l'augment de les malalties de transmissió sexual i estudiar repartir preservatius de franc als joves d'entre 14 i 22 anys. És una de les grans mesures que vol tirar endavant el Ministeri de Sanitat per reduir la incidència de les ITS. I Sanitat també s'ha posat les piles amb el pla antitabac. El Ministeri vol prohibir fumar en alguns espais a l'aire lliure i apujar el preu del tabac. És el que proposen l'esborrany que ha presentat a les comunitats que ara tenen 15 dies de marge per fer-hi acotacions. Joel Penya.
Al document hi ha 5 metes, principalment encarades a prevenir el consum de tabac, ajudar a deixar de fumar i reduir el fum en espais públics. Per tirar-les endavant, la Moncloa planteja modificar la llei d'espais sense fum perquè no es pugui fumar a prop de zones de joc infantils. A més, també inclou apujar el preu de les cigarretes i fer que les marques no es vegin els paquets de tabac. El secretari espanyol de Sanitat, Javier Padilla, ha dit que han donat 2 setmanes de marge perquè cadascú hi faci aportaciones.
Ahora, para mejorar todavía más este plan, hemos dado 15 días a las comunidades autónomas para que puedan revisarlo, lo que les quede por revisar y aportar diferentes cosas para mejorarlo. Sabemos que comunidades autónomas que ya han manifestado que quieren ampliar los espacios libres de humo, sabemos que hay otras comunidades autónomas que han manifestado que quieren equiparar la regulación de otros productos del tabaco con los cigarrillos convencionales.
El Departament de Salut diu a RAC1 que veu el pla amb bons ulls, però afegeix que per tirar endavant mesures com ajudar des del sistema sanitari a deixar de fumar, caldria que s'hi destinessin diners des del Ministeri.
arribar un quart d'hora tard a la feina i sortir a esmorzar compta com a temps treballat. Així ho assegura el Suprem, que ha donat la raó a treballadors de CaixaBank que havien presentat un recurs contra l'empresa. Segons el Suprem, el sistema de control i registre horari de les empreses en cap cas pot perjudicar ni reduir els drets laborals. Mar Poyato.
El Suprem torna a crear doctrina en l'àmbit laboral. L'alt tribunal ha acceptat els recursos que van presentar tres sindicats contra una sentència de l'Audiència Nacional relacionada amb la plantilla de CaixaBank. El que ara diu el Suprem és que els treballadors, els que no tenen categoria de cap ni tampoc un càrrec directiu, tenen raó, és a dir, els 15 minuts de cortesia a l'inici de la jornada laboral han de computar. Això vol dir que si un treballador ha d'entrar a les 8 i arriba a un quart de 9, el registre horari ha de marcar les 8 com a hora d'entrada. A més, el temps que dediquen a esmorzar, ja sigui dins o fora de la feina, també ha de computar dins d'aquesta jornada laboral. Els magistrats diuen molt clarament que el control horari de la jornada no pot servir a l'empresa per introduir canvis en les condicions laborals dels treballadors. Aquesta decisió del Suprem se suma a la que va dictar fa uns mesos per prohibir que les empreses descomptin de la jornada laboral els cops que els treballadors van al lavabo.
El col·legi Pare Manyanet de Sant Andreu a Barcelona s'ha querellat contra els pares de la Kira, la menor que es va suïcidar perquè suposadament l'assetjaven a classe. La justícia no va poder provar les agressions. Ara el centre demana a la família de la nena una indemnització de 280.000 euros per injúries. Segons l'escola, la família de la Kira ha creat un sistema de difamació constant contra els mestres, escampant mentides a través de les xarxes i dels mitjans. La família manté que l'escola és culpable de la mort per no haver estat prou atenta. A Rússia avui es dona el tret de sortida de la jornada electoral. En teoria, des d'aquest matí fins diumenge, els russos trien el pròxim president del país. Però vaja, és un tràmit tot perquè continuarà Vladimir Putin. L'actual president rus mantindrà el poder 6 anys més, fins al 2030. Ha validat la comissió electoral només 3 candidats oficialistes i cap pot fer ni el mínim d'ombra a Putin, que obtindrà un suport d'entre el 70 i el 80% segons les enquestes. L'únic rival que podia plantar cara al president rus, el pacifista Boris Nadiedin, va ser apartat de la cursa electoral per un formalisme tècnic. AstraZeneca invertirà 500 milions d'euros més al seu node de Barcelona i contractarà fins a 2.000 treballadors, el doble del que tenia previst inicialment aquest laboratori farmacèutic. L'anunci el va fer ahir el president de la companyia Espanya a l'acte de celebració del primer any de funcionament del centre. 51 minuts amb música, torna Bon Jovi. Fem aquest Legendary, el primer disc, el primer tema del nou disc de la banda de New Jersey, el primer des de l'any 2020, sortirà el 7 de juny en el marc de la celebració del seu 40è aniversari. I avui qui també treu un nou disc és, o són, els Estopa. Si no tenemos nunca nada que celebrar, porque no pasa el tiempo, no hay ningún lugar. Aquest que más nos da és un dels 12 temes d'Estopí, el treball en què David i José Muñoz celebren 25 anys de trajectòria musical, una barreja de rumba, rock i rap, entre altres gèneres que retorna als orígens del grup. Per cert, que el disc també inclou la primera cançó en català dels Estopa, la rumba del Pescailla.
L'idea en el Pescailla era molt bona persona, però el que més li agradava en la ciutat de Barcelona. I el 1925 va néixer l'Antonio González.
Ja s'ha escoltat el disc, el crític musical i col·laborador del món a RAC1, Jordi Bianchotto.
En lloc de celebrar els 25 anys amb una gira de grans èxits o amb un disc de duets, Estopa exhibeix múscul creatiu amb 12 cançons noves. Un disc-disc, concebut com a tal, amb un trajecte i una lògica interna. Ara que tant es diu que els àlbums desapareixen i que donen pas a les cançons aïllades. I un bé negre, que li ho preguntin a Taylor Swift. El David i el José Muñoz demanen a l'oient una immersió completa a Estopia. La seva alternativa a l'utopia i a la distòpia. El món d'Estopa, fet de rumba, rock, balades que no arriben a ser-ho i molta fabulació. I les trames esotèriques i oníriques que tant li agraden al David. Estopia festeja tot allò que representa l'ànima d'Estopa, en una versió madura. Les cançons que saps com comencen però no pas com acaben, el bon humor, la celebració de l'amistat i la família, i també la cabòria i la intuïció de la tenebra. La poesia més íntima i una mica menys de barri. De tot això està fet Estopa en el seu any 25è. D'això i d'un directe on no deixen canya dreta, com segurament podrem comprovar el 10 de juliol a l'Estadi Olímpic.
La gira d'Estopa pel 25 aniversari aterrarà al maig a Espanya. Després de passar per Amèrica, les entrades pel concert a Barcelona a l'Estadi Olímpic ja estan esgotades. El dia que també publica nou disc, Justin Timberlake. Forget tomorrow, move like you wanna play. There ain't no angels here on the dance floor. All we need is one moment or two. Everything I Do It Was inclou 18 cançons com aquesta nova Angel. Si la mala llorquina Maria Jaume també està estrenant disc.
Quina mala pinta. Quina mala pinta. Quina mala pinta.
Que, eh? Vull que Nostàlgia Airlines, un disc amb 11 temes com aquest super mala pinta que també inclou col·laboració amb Julieta o Renaldo i Clara. Vull que també ens arriba el més nou de Xerim Araster.
M'havien sigut tan sort passant del plom a l'or. El poble n'està ple del quimista.
La Unió Menor, 12 temes gravats en directe on el músic de Flix li canta la bellesa i el duo. Un divendres que també estrena nou tema, Vico. Volta al Mundo. I també, com? No, bueno, això ho hem de posar? Nova cançó de Kiko Rivera. Però fins Isabel Pantoja, que torna amb Malibu, després que el seu últim tema, el Mambo, es convertís en un gran èxit, sobretot a TikTok. Encara música tan sols fans del raper porto-riqueny Residente perquè ha escollit Barcelona per començar la seva gira mundial.
Desde pequeño quería ser beisbolista. No llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. El IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas.
La Calle 13 actuarà al Palau Sant Jordi el 14 de setembre per presentar el seu nou àlbum d'estudi que es diu Les Letres ja no importen. Les entrades estan a la venda. Per cert, que vaig descobrir l'altre dia, vaig a fer una bestiesa, que és a col·locar el telèfon del mò aquí al micròfon, ho sento d'Arissimon. Però és que vaig sentir una cançó tan maca de Residente cantant amb Sílvia Pérez Cruz i Penélope Cruz, que és una passada. Aquesta és la veu de la Penélope. I després, més endavant, ja és quan canten tots Sílvia Pérez Cruz i Residente. I cap al final de la cançó és quan apareix la Sílvia Pérez Cruz. Una meravella de cançó que desconeixia la seva existència, és veritat que va sortir fa molt poc temps i que forma part d'aquest nou àlbum de Residente. Per cert, que qui també passarà per Barcelona és un dels grans compositors, Hans Zimmer. Serà el 24 d'abril, demà a Sant Jordi, al Palau Sant Jordi, precisament, Hans Zimmer és autor d'algunes de les grans bandes sonores de la història del cinema i la tele, com aquest Pirates del Caribe, Gladiator o El Rei Lleó. Per cert, parlant de música, atenció amb els millennials, perquè heu de saber que arriba un nou festival al poble espanyol de Barcelona, no serà per festivals. Es diu Petardeo Fest i passaran artistes com David Civera. Ara, o King Africa.
Para bailar esto es una.
O Raúl. També Selena Leo, l'excomponent del duet Sony i Selena, Coyote, Dax, Rebeca, Fórmula Abierta. A més, durant la tarda el públic podrà gaudir de DJs punxant la millor música dels anys 2000. El Petardeo Fest se celebrarà el dia 9 de novembre des de les 6 de la tarda fins a mitjanit. Hi passaran artistes dels anys 2000. I a plataformes. Arriba Disney Plus, Eras Tour de... Pesada, Taylor Swift. La gravació d'un dels concerts de la seva gira, que és un fenomen, sens dubte, sense precedents, amb un muntatge que dura més de 3 hores i mitja. I a Netflix s'estrena una sèrie coreana que s'ha fet viral per l'absurditat del seu argument.
Mari an deja나. 뭐는 말이 됩니까 지금?
És una comèdia sobre una noia que es converteix en un nugget de pollastre. Sí, sí, ho heu sentit bé. Es diu precisament la sèrie Nugget de Pollo. D'altra banda, Netflix ha confirmat que l'any que ve estrenarà la 7a temporada de Black Mirror. De moment només sabem que tindrà 6 capítols i que s'estrenaran el 2025. Un dels capítols serà una seqüela de l'episodi de la 4a temporada inspirada en Star Trek. Aquesta plataforma també ha anunciat per l'any que ve un documental sobre el tenista Carlos Alcaraz. I la sèrie The Bear tindrà una 4a temporada.
This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
La revista Deadline ha anunciat la renovació quan encara no s'estrenarà la 3a temporada d'aquesta producció de Disney Plus, protagonitzada per Jeremy Allen White i que ha estat una de les grans triomfadores dels últims premis Emmy o dels Globus d'Or. I al cinema, ara que parlàvem de Jeremy Allen White, avui arriba als cinemes El Clan del Hierro. Una pel·lícula que protagonitzen ell, Jeremy Allen White, Zac Efron i per Harris Dickinson, el protagonista del Triángulo de la Tristeza. Explica la història dels germans Bon Eric, que van convertir-se en llegenda de la lluita lliure als anys 80. També arriba als cinemes el drama Radical.
Nos vamos a sacudir?
A més, una setmana el film va rebre la Biznaga d'Or, millor pel·lícula iberoamericana al Festival de Màlaga. També s'estrena How to Have Sex, una pel·lícula sobre perdre la virginitat a Magaluf i que s'està veient a tots els instituts de la Gran Bretanya.